Radio Vilafranca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Comença el Català al carrer coincidint amb aquesta tercera hora de Penedès en xarxa d'aquest dimarts. Saludem la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
D'aquí una estona s'hi suma també la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Per tant, hi haurà classe de vocabulari, hi haurà concurs. Avui regalem un llibre infantil a partir de 7-8 anys. Jo, Tarzane. És Tarzan, però amb dues ines i acabat amb E, perquè la protagonista és una nena. De fet, és una història de Festuc Teatre que han adaptat Pep Molís i ha il·lustrat la vilafranquina Anna Mungai, i és un bellíssim àlbum il·lustrat que avui regalem entre tots els que truqueu i jugueu en temps de concurs, d'aquí uns minuts. Teresa, som a les acaballes de curs, no ens cansem de dir-ho, sí. Les classes a punt d'acabar, hi haurà activitat també a l'estiu,
sí.
I ara esteu entre dues aigües, no? Entre aquest final de curs i preparar cursos d'estiu i el vinent, el curs vinent, al setembre.
Sí. Sí, estem acabant això, ja he anat dient ahir, i avui acaben pràcticament tots els cursos, a part d'algun que va començar una mica més tard. Per tant, tots són proves i comiats, festetes de final de curs.
Proves i comiats,
sí, exacte.
Festa i examen.
Clar, va tot plegat.
Es combina.
Sí, sí. I a part que hi ha cursos que no tenen prova final, per tant, aquests estan... També han d'haver superat el curs, perquè al final s'acaba dient si pots passar al nivell següent o no, però és diferent que haver de fer una prova. Això dels exàmens sempre t'avala una mica i posa nerviós.
Sí, sí. Encara que no siguin les
Pau,
sí, però Déu-n'hi-do
clar,
també.
No? I veure, moltes persones necessiten el certificat. No ho fan només per plaer, sinó per presentar-lo en algun lloc de treball, i per tant tothom té la seva pressió, no? Doncs bé, això és el que estem acabant ara, però recordo ara una mica els cursos que farem a l'estiu. Els del setembre encara... No us els puc avançar, per tant, això encara no ho tenim prou organitzat. I
la data d'inici, aproximadament?
Del setembre?
Sí.
A final, cap al 20. Sempre comencen cap al 20, el 12, 13, 14 inscripcions, perquè sempre és després de la festa de l'11 de setembre, i això per començar cap al 19, 20 de setembre. Aproximat és així. Per tant, més endavant, cap a mig juliol, això ja tindrem tota la informació pel setembre. A través de la web, sempre així que està allà penjada la informació, i si no, trucant al servei o passant, això sí. I ara sí, els més immediats són els d'estiu, que ja us vaig avançar. Clar, només, a veure, fem un curs inicial i un bàsic 1, no fem tots els nivells. Ara a l'estiu oferim aquests dos, perquè a més han de ser intensius, els tenim comprimits en el mes de juliol. Són cursos de dilluns a dijous, som classe de dilluns a dijous, de 9:45 a 1:15, sessions de 3 hores, per tant, és intensiu, això és així. 45 hores en un mes, i quan habitualment les fem en 3 mesos. Aquests cursos comencen el 2 i acaben el 28 de juliol, tot aquest mes. I el que és important ara, doncs, és això, tenir present la matrícula, inscriure's a aquest curs. Són cursos per persones que no parlen català, que fa molt poc que són aquí, per tant, és per començar. I, de fet, si algú pensa... No té clar si el seu nivell és aquest o una mica més alt. Fins al dia 27 de juny pot fer una prova de nivell a través de la web o trucant-nos a nosaltres. I el dia 30 de juny i també l'1 de juliol, però sobretot penseu en el 30, és el dia d'inscripcions.
És un dilluns.
És un dilluns. Penseu en el 30 perquè, com us dic, són dos cursos i les places s'acaben de seguida. Són 25 i 25 places, no en podem oferir més. Per tant, el dia 30 segurament ja s'acabaran.
Són places presencials.
Sí, aquests cursos són presencials. Es pot fer la inscripció a través de l'aplicació del Consorci, entrant al web cpnl.cat, a partir de les 9 del matí, o presencialment al servei, també obrim a les 9, però llavors fem de 9 a 2 i de 5 a 7 de la tarda.
Quedaran places a la tarda?
Segurament no.
No.
Suposo que no, però bé, també fem llista d'espera per si hi ha alguna baixa, informem de cara al proper curs, bé, però de moment Obrim a la tarda, el dia 30, el dilluns. El dimarts, que no és horari ja que fem atenció al públic a la tarda, doncs tampoc. Ja no obrirem perquè segur que no quedaran places. Doncs bé, això és el que tenim previst de cara a l'estiu i estigueu atents, doncs, això el dia 30 de juny per l'inscripció.
Però, com deies, també són dies de festa, de celebració.
Sí. Bé, ara ja vam fer divendres ja la festa principal aquí a l'Escorxador, que ja us vaig explicar, i vam tenir molta gent i molta assistència, va anar bé, vam fer moltes activitats i va ser molt entretingut. I ara aquest dijous serà un final a Gelida. No és un final de curs, perquè allà no hi ha cursos, final de curs del voluntariat seria. A Gelida fa molts anys que es fan trobades de voluntariat, hi ha voluntaris i aprenents, i són molt dinàmics i molt actius. I llavors el dijous a les 6 de la tarda es fa aquest acte de final de curs per valorar entre tots també com han anat totes aquestes converses de tot el curs i també es reparteixen els diplomes als participants. Això potser no ho hem dit mai.
Hi ha diploma?
Exacte.
Això no ho sabia.
Les persones que assisteixen al voluntariat tenen un diploma. Si es fa un acte així final es reparteixen per tothom, si no, com pot ser Vilafranca, per exemple, no s'ha fet un acte final, qui el vulgui el pot demanar i llavors se li dona. I encara que sembli una bestiesa, però aquests diplomes doncs, a vegades són útils, perquè això ens ho han dit alguns voluntaris, que per exemple l'han posat al currículum per algun lloc de treball i es valora el fet que participis en una activitat de voluntariat, segons per quin tipus de feina, una activitat relacionada amb la llengua catalana, també es valora, i és una manera de veure quina actitud té aquella persona, de quin tipus de caràcter, què se li pot oferir. Per tant, es veu que, segons quin tipus de feines, doncs, és interessant també posar aquest diploma, diguem-ne, certificat de participació en un programa de voluntariat i, a més, lingüístic. O sigui que si algú alguna vegada ha fet voluntariat i no va demanar el diploma i li pot interessar, que ens el demani, que li farem.
I des de Ràdio Sant Sadurní, la Sílvia Catassús i l'Eli Jiménez ens fan una petita classe de vocabulari.
Sílvia Catassús, molt bon dia, com estem?
Molt, molt bé, Eli. Bon dia.
Una setmana més al Català al carrer, i ara ja en fan unes quantes. Parlem dels sentits i avui ens fixem en l'oïda.
Exacte, en l'oïda, que és el sentit que ens transmet informació sobre els sons i els sorolls del nostre voltant. Mm-hmm. I la primera paraula que destacarem és l'òrgan auditiu, que és l'orella, i veurem les parts de l'orella, dels elements mm-hmm. d'aquesta formada. Tenim l'orella exterior, la mitjana i la interior, i tenim el pavelló i el canal auditius, i després aquests ossets que hi ha a l'interior, que són el martell, l'enclusa i l'estrep. I després hi ha una part que és la còclea, que té forma de cargol, les trompes d'Eustaqui i el nervi auditiu. Bé, els verbs amb què ens referim a percebre els sons són sentir i escoltar. I passa una mica el mateix que mirar i veure. De vegades es confonen i també la diferència principal és la intenció, en aquest cas, de l'oient. Escoltar significa fer atenció a allò que diu algú, aplicar l'orella a oir alguna cosa i representa una acció voluntària, hi ha la voluntat de percebre el so. Només escoltarem si volem escoltar. En canvi, sentir és com veure, és a dir, és percebre per mitjà dels sentits, percebre sons de manera gairebé accidental, involuntària. Sentim sense intenció de sentir. Així doncs, la diferència, com acabo de dir, és la intencionalitat de la persona oient. Frases com crida més fort que no t'escolto o vaig escoltar crits al pis del costat són inadequades. Hauria de ser crida més fort que no et sento o vaig sentir crits al pis del costat. Tampoc és adequat. He escoltat un soroll, un crit, un cop de porta, perquè són sons que rebem sovint inesperadament a les orelles. Per tant, quan diem que no em sents o quan diem per què no m'escoltes, són coses diferents. No sento res, és a dir, no m'arriba cap so. Calla i escolta, estàs demanant que et prestin atenció auditiva. Bé, un sinònim de sentir és oir. Oir, que és un verb més literari, és percebre amb el sentit de l'oïda. Hi ha un refrany que diu val més oir que dir, que significa que és més convenient escoltar que parlar. Bé, parlem ara d'algunes expressions que fem servir col·loquialment quan tenim alguna perturbació interna de l'oïda. Per exemple, podem tenir xiulets a les orelles, tenir xiulets que ens xiulen les orelles, o també, si tenim un soroll molest a l'orella, podem dir que sentim fressa o brugit. Seria el que en castellà diem zumbido. O quan en castellà diem retumban, retumbar les orelles, doncs en català és em ressonen, em retrunyen les orelles. Hi ha un altre verb també que és eixordar. Què vol dir? Doncs vol dir deixar sord per algun soroll fort, com pot ser un crit o la música molt alta. Bé, i les orelles, segons com són, tenim expressions per dir si són més petites o més grosses. Si les orelles són petites i primes, s'anomenen orelles de gat. I les molt grosses són orelles d'ase, o orelles com pàmpols, o com ventalls, o directament es tracta d'un individu orellut, si té unes orelles molt grosses. I després hi ha força expressions amb orelles que tenen un sentit figurat, per exemple, veure's les orelles, és a començar a trobar-se millor quan has passat una malaltia o un estat d'ànim no gaire favorable. O quan diem entrar per una orella i sortir per l'altra, és no fer gens de cas d'una cosa, per qui m'entra i per a qui em surt. Bé, una altra és veure les orelles del llop, és veure's en gran perill, adonar-se d'una situació complicada. I bé, n'hi ha més, però avui ho deixarem aquí. Sí.
Un plaer, Sílvia, que vagi molt i molt bé. I ens retrobem la setmana vinent, no l'altra.
Això mateix.
Que vagi molt bé.
Adéu.
És veritat, dimarts vinent no hi som, que és Sant Joan, i estem de festa i de ressaca de revetlla de Sant Joan. Ens retrobarem dilluns, sí, evidentment, i farem festa dimarts i dimecres de nou. Teresa, obrim concurs.
Sí, va, anem per feina, vinga. Continuem. El concurs d'avui continua relacionat amb les paraules polisèmiques, que ja fa un parell de setmanes que fem. És a dir, paraules que tenen més d'un significat. Amb la mateixa paraula podem dir diferents coses. Ja us diré aquests diferents significats i vosaltres simplement m'heu de dir quina paraula és. Però primer de tot fem la primera, que és el refrany, un refrany que hem de completar. I aquest refrany comença dient: després de les rialles... A veure, aquest és una mica antic, però bé, jo encara el conec,
no?
Sí. Després de les rialles, què passa? Aquest és el refrany. I una d'aquestes paraules que hem de trobar té aquests diferents significats. Animal domèstic que et pot ajudar a canviar una roda del cotxe. Aquest seria una paraula. A més, us dic les lletres. Té tres lletres, aquesta paraula que busquem. I una altra seria obertura d'entrada del menjar, del metro, del port. A veure, aquesta obertura que permet entrar, menjar, o el metro, o el port, com en diem? Té quatre lletres, una paraula molt d'ús habitual, quotidià i fàcil, No us compliqueu.
És curiós, m'hi vaig fixar la setmana passada, que aquestes paraules polisèmiques sovint són curtes.
Sí, ja ho vam dir, oi, que és veritat?
Sí, no la sé. Setmana passada eren curtetes, de moment les dues que has llançat també,
sí,
tres i quatre lletres.
Avui potser n'hi ha una que és més llarga, però vaja, també són curtes, sí, és veritat.
Serà l'excepció de la regla. Sí. Comença a sonar el 93-87-26-26 i més que volem que soni, truqueu-nos. Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i el privilegi de triar, què vols encertar?
Com era el refrany?
Esclar. Després de les rialles, què?
Venen les ploralles.
Ah, sí, sí, eh? Que el fa servir encara, aquest refrany.
Alguna vegada.
És antic, eh?
Molt antic, sí.
Són així, és allò que deien les iaies d'abans, eh?
Sí.
Però és veritat, represent... Bé, ve d'aquí això, que es veu que després d'una gran alegria sol venir alguna cosa més trista. I sobretot es diu amb les criatures, eh? A vegades allò sí. Quan riuen molt i estan esverats i dius, ui, això acabarà malament.
Molt bé.
Doncs dius, oh, la... també es pot dir, de grans rialles venen grans ploralles, eh?
Bueno.
Felicitats.
Molt bé.
Eulàlia, tens l'ú. Sort.
Això que ha dit la Sílvia de l'orella, que diu per qui m'entri, per qui em surt,
sí.
I ha plegat aquí. I llavors aquí diem, i per allà em fa tururut.
Ah, carai.
Un bon final.
És això que tenen aquests refranys que tenen per acabar-ho de rodonir, s'hi afegeix alguna cosa.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia. Adéu.
Vinga, bon
dimarts.
Adéu.
I ara saludarem la Maria amb el 2. Bon dia, Maria.
Sí, bon dia. Jo sabia aquesta del refran, ara aquesta altra no sé si sabré.
Sí, i tant que sí. Te les recordem.
Va, ara tenim. Hem de trobar el nom d'un animal domèstic que també et pot ajudar a canviar una roda del cotxe.
Ui, això ja és difícil.
Aquesta paraula vol dir que serveix per dues coses, tant per dir el nom d'un animal domèstic com per dir el nom d'una eina que
ja
serveix
sé,
per canviar la roda.
El gat.
Ah, exacte.
Veus com no era difícil.
Sí, ara m'ha vingut a la memòria.
Molt bé, molt bé. És clar, és això que dèiem, paraules que tenen més d'un significat. Doncs gat, yeah. Molt bé. Després em direm algun altre de significat,
fantàstic.
Si tenim temps.
Val, t'has guanyat el 2, Maria.
Moltes gràcies.
A tu, bon dimarts.
I guardeu-se de la calor.
Sí, tant que sí.
Igualment.
Adéu.
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 Tenim una paraula pendent i... N'afegeixes alguna?
Sí. Aquesta que tenim pendent diu obertura d'entrada del menjar i també del metro o del port, per on entra el menjar, el metro o el port. Una paraula de 4 lletres. I després una altra que afegim, aquestes curtetes. Tenim l'òrgan de la visió o el forat de l'agulla o el forat de l'escala. Té 3 lletres. Aquesta és fàcil, també. Aquesta paraula que pot voler dir aquestes tres coses i alguna altra més.
Sí. Quantes lletres?
3.
Fàcil.
Fàcil, fàcil.
Aneu trucant, com ha fet la Montse. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 3 i tria.
Mira,
Montse, abans però, si ens fas un favor, abaixa la ràdio, si no s'acopla, que diem els de la feina, i se sent malament.
D'acord. A veure, triaré el de la boca.
Exacte. Doncs ja està. Ja me l'has dit. Boca. Ah. L'obertura que ens permet entrar al menjar als éssers vius és la boca, o també tenim la boca del metro, per on baixem o pugem a buscar el metro, o la boca del port, per on entren els vaixells. Molt bé. Sí. Aquesta és la que buscàvem.
Arribar i moldre.
Fantàstic. Ah.
Felicitats, Montse. Sort amb el 3.
Bon dia.
Adéu. Bon dia.
Adéu.
I ara saludem l'Eulàlia. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, Eulàlia. Tens el 4. Bon dia.
Molt bé. A veure, sabia aquesta de l'última, la boca, però bé, a veure, l'altra quina és?
Sí, l'altra segur que també. Diem, òrgan de la visió, o forat de l'agulla, o forat de l'escala. Té 3 lletres.
Ull.
Sí. Ah, exacte. Així de senzill. L'ull, que ens serveix per veure, el forat que té una agulla també se'n diu ull, o el buit...
A veure, això no ho havia sentit mai, però...
No? L'ull de l'agulla?
No.
O l'escala, el buit que hi ha a l'escala, en una escala
sí,
que va pujant, baixant, doncs també es diu ull. Molt bé.
Molt bé, vinga.
Eulàlia, sort amb aquest 4, gràcies.
Que vagi bé Sant Joan.
Gràcies, igualment. Adéu.
Adéu, adéu.
I ara saludem la Margarita. Bon dia.
Hola, bon dia.
Margarita, tens el 5 però... i et falta definició.
Exacte, el que sí, no saps és què has de dir, oi?
Jo no m'entenc de cap.
Van dir un parell que avui aneu per feina i les anem resolent totes ràpid,
I així tu vas rumiant mentre escoltes les dues.
Te'n dic dues, a veure. Lloc per col·locar el barret, o persona que dirigeix, o terra que entra mar endins. És una paraula de 3 lletres. Amb aquesta paraula podem dir aquestes 3 coses. I l'altre que també ja dic, un graó darrere un altre, o successió de notes musicals, o aturades d'un creuer en diferents ports. Aquesta és llarga, té 6 lletres.
És una escala.
Escala. Has anat ja directe per l'última, és la que has vist clara.
La primera ja no he tingut temps de rumiar.
No has pogut pensar. No. Doncs això, exacte. Un graó darrere un altre és una escala, unes notes musicals una darrere l'altra també és l'escala, o un creuer o un vaixell s'atura en diferents ports i també diem que fa escala, eh? Fa una escala en els ports. Sí. Molt bé, doncs ja ho has resolt. Fantàstic. Vale.
Gràcies. Que vagi bé. Adéu, Margarita.
Adéu, adéu.
I ara saludarem l'Antònia, que tindrà el 6 pel sorteig del llibre. Bon dia, Antònia.
Bon dia, bon dia.
Com anem?
Bé, una mica de calor, però bueno, és el temps.
Ah, això, i tant. Ens en queda una. No sé si la saps, vols que et refresquem la memòria, te'n posem una altra.
Digue-me perquè estava trucant i no l'he sentida bé.
Doncs vinga, el lloc on en podem posar el barret, o una persona que dirigeix, o la terra que entra mar endins... Com en diem d'això? Té tres lletres només.
Un golf.
Aquesta en tindria quatre. El golf... bé, sí, depèn de com ho miris, això, però aquí és la terra que entra cap endins.
Ah, la terra.
No l'aigua que entra, sinó la terra que entra.
Sí, sí.
Però pensa on pots posar un barret. On et posaries tu un barret?
Al cap.
Doncs ja està.
Ja ho tens.
No hi queda.
La podies posar en un penjador, no?
Cap a peus també serviria.
Exacte. Doncs això, la terra que entra mar endins és el cap, sí, sí. Com ara això del cap de creus, sí. O una persona que dirigeix, un líder o un dirigent, és un cap, també.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga.
El jefe, que diem mal dia.
El jefe, exacte. Vinga.
Vale,
doncs així
gràcies.
De fàcil.
Felicitats, Antònia, tens el 6, sort.
Adéu.
Fins una altra.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau. Te'n queda alguna?
No, se m'han acabat.
Ostres, hem fet
ara
feina avui.
Ara hauré d'explicar coses d'aquestes paraules,
sí,
eh?
Sí,
perquè...
i tant que sí. D'aquí mira... un minutet, dos, sortegem el llibre. Deies, de gat us vull dir més coses.
És que totes aquestes paraules, bé, a part de...
Donen joc, eh?
Sí, perquè tenen moltes expressions relacionades, eh? Per exemple, això del gat. Tenim expressions com ara donar gat per llebre, quan s'enganya algú. Estar com el gat i el gos, aquells que sempre es barallen. Aquell refrany, gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Això, quan una persona ha patit ja una mica, després ja va amb precaució quan passen altres coses. Haver-hi gat amagat. Ser gat vell, una persona amb molta experiència. Quatre gats, aquí hi havia quatre gats, quan en un lloc hi ha molt poca gent diem que hi han anat quatre gats. O aquesta altra que vol dir estar borratxo, com anar gat, tenir gat, agafar el gat, tot això relacionat amb gat. També vol dir embriac, eh? I com dèiem, aquesta màquina per aixecar un element, que pot ser un cotxe, i també és un peix, eh? Un gat també té un altre significat, que és un tipus de peix. Tot això sobre gat. Sobre boca, doncs també, a part de ser el que ens serveix per menjar i també una mica per respirar, hi ha altres expressions, com per exemple, boca a boca, és aquest mètode de respiració artificial per recuperar algú. Que no és el mateix que el boca-orella. Això a vegades hi ha confusions, eh?
I com s'escriuen les dues paraules? Les separem amb un guionet?
Si dius boca a boca, vas separar.
No cal, perquè hi ha la preposició.
Sí. Però boca-orella s'escriu tot junt.
Ah, sí?
Com una única paraula.
Ho hauria separat, eh?
Sí, ho hauria separat. Amb guionet, bé, hi ha una possibilitat de posar un guionet, però normalment, quan utilitzem, tot junt.
Fas una nova paraula.
Sí. El boca-orella vol dir... M'estic quedant sense veu,
sí,
eh?
Sí, sort que acabem.
He sigut així de cop i volta. Doncs això, el boca-orella és transmetre una cosa d'una persona a l'altra. Un ho diu per la boca i l'altre ho rep per l'orella. I no és el mateix que el boca-a-boca.
Doncs no t'esforcis més, Teresa, no perdis la veu.
Vinga, gràcies.
Regalem el llibre, són 6 números. Remenem bé aquests paperets i surt un... El 6, Antònia. El llibre de la Jo Tarzane, aquesta nena Tarzan, llibre infantil, il·lustrat per l'Anna Montgai de Vilafranca, és tot teu. Teresa, gràcies, bona revetlla, bon Sant Joan.
Gràcies, igualment, i ens tornem a trobar.
Fins l'altre dimarts, dia 1.
I tant.
Adéu.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. L'Ajuntament de Calafell elimina els guals privatius que alguns comerços tenen al costat dels seus establiments per vehicles del negoci per realitzar la seva activitat. La decisió ha indignat empresaris que compten amb un d'aquests espais per les seves activitats i assenyalen que eliminar aquestes places danya la seva activitat comercial. El govern de PSC i Junts argumenta queixes per un mal ús per part de titulars i a causa de la falta d'estacionament per la resta del comerç que necessita la zona per la distribució de mercaderies. Les 7 places d'ús que s'eliminen passaran a ser zona de càrrega i descàrrega normal, oberta a qualsevol activitat comercial. A Calafell aquestes zones tenen horari de 8 del matí a 8 del vespre i fora d'aquestes hores són de color taronja, de pagament als mesos de juliol i agost. La mesura genera indignació en algunes empreses que disposaven d'aquests espais. L'Ajuntament revoca aquestes reserves nominals i singulars destinades a establiments de restauració i comerços. Altres establiments que perden aquest espai pels seus vehicles de negoci també mostren la seva indignació perquè en alguns casos afecta de ple el seu negoci, ja que té en el repartiment la seva principal activitat. La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Anna Herrera, ha visitat aquest dijous Olèrdola. En una reunió mantinguda a l'edifici de l'Ajuntament amb el govern municipal, la diputada ha pogut conèixer de primera mà tot el potencial turístic del municipi, tal i com ha resumit l'alcaldessa Fina Mascaró. Tant l'alcaldessa com el regidor de Turisme, Sergi Martínez, van subratllar l'excel·lent rebuda que havia obtingut la primera edició de la mostra de maridatges Ad Hoc, que permetia conèixer productes de qualitat del municipi en llocs singulars i de gran riquesa patrimonial d'Olèrdola. La Creu Roja de l'Alt Penedès ha inaugurat aquesta setmana a l'Escorxador l'exposició Fem Planeta, una mostra itinerant que convida a reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic i el seu impacte desigual en dones i nenes arreu del món. Amb aquest objectiu, la campanya posa el focus en Catalunya, així com en països com Colòmbia, Guatemala, Moçambic, el Sàhara, l'Afganistan i l'Iran. L'exposició estarà a l'Escorxador de Vilafranca fins al 25 de juny. El Noia i l'Eix Esteller han arribat a un acord per la renovació del capità del primer equip per la temporada 25-26. Així ho ha comunicat el club aquest mateix dilluns en un comunicat de premsa. El jugador, format a les categories inferiors del club, enfrontarà així la seva 19a temporada al primer equip, consolidant-se com una peça fonamental dins i fora de la pista. Símbol de compromís i lideratge, Esteller continuarà portant el braçalet un any més en un projecte que es renovarà significativament, però que continuarà apostant per l'ambició i la identitat pròpia. El club celebra poder comptar amb un referent que exemplifica els valors de la casa i que continua sent un dels grans actius de l'equip a l'Hockey Lliga i en competicions europees.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:45. Al Pantalles aquest dimarts comencem fent una mica de zàping per les novetats estiuenques que ben aviat tindrem a la petita pantalla. Televisió Espanyola, per exemple, prepara un programa d'humor per al prime time amb el Terrat. L'estiu a la primera promet canvis. Televisió Espanyola ha encarregat un nou programa d'entreteniment al Terrat, la productora de Buenafuente i Mediapro, que estarà presentat per Eva Soriano, una de les cares en alça de l'humor espanyol. L'espai s'emetrà en prime time i suposarà l'aposta estiuenca estrella de l'ens públic per mantenir l'audiència durant els mesos més fluixos del calendari televisiu. Seran 13 programes en total que començaran a emetre's al mes d'agost. El format serà en directe, amb públic a plató, trucades telefòniques i seccions interactives, tot això amb el to gamberro, improvisat i participatiu que ha fet famosa la catalana Eva Soriano. Una altra cara d'aquest estiu serà Eugeni Alemany, que presentarà Agárrate al sillón, el nou concurs de Telecinco per a les tardes d'estiu. El podrem veure ben aviat, de dilluns a divendres, a partir de les 8 del vespre, agafant el relleu de Reacción en Cadena. Es tracta de l'adaptació d'un format d'èxit internacional que triomfa a França amb emissions diàries ininterrompudes des de l'any 2006. Telecinco ja el promociona així.
No, tu no. Ai, te falta algo.
Llega a Telecinco, agárrate al sillón.
Oh, oh, tu sí! En este programa, un grupo de concursantes se enfrentarán entre ellos con un único objetivo: ocupar el sillón del campeón.
Me emociono.
Si es que ya lo tenemos todo, un éxito internacional, el sillón del campeón y hasta un presentador, que resulta que soy yo, Eugeni Alemany, recién llegado para disfrutar con vosotros en este sorprendente y diferente concurso, donde hay una cosa clara: quien tiene el sillón, tiene el poder.
Agárrate al sillón. Muy pronto, estreno en Telecinco.
Hi ha canvis actuals, també. La primera ha reestructurat les tardes per enèsima vegada i ha traslladat la família de la tele, aquest ex-Sálvame, a 8:15 del vespre ara. Males Llengües ha ocupat el seu lloc a la sobretaula. De fet, el breu recorregut de la família de la tele a la graella de la primera està arribant al final. L'espai vespertí de Ràdio Televisió Espanyola, que va debutar tot just fa un mes i escaig, no ha aconseguit consolidar-se la franja horària per la qual va ser concebut. Tot i els esforços de la corporació, el programa no ha complert les expectatives d'audiència i ha encadenat un mínim darrere l'altre, fins a assolir ahir un mínim de 4,3% de quota de pantalla. Una família de la tele que té les hores comptades i que segurament no continuarà el curs vinent. Esperem que li vagi millor al mític concurs familiar Grand Prix del Verano 2025 que Televisió Espanyola ja promociona amb les seves noves copresentadores, Lala Chus i Ángela Fernández.
Ay, tío, estoy tan nerviosa.
¿Cómo es? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti?
Pues le conocí en Nochevieja. Es tan especial.
Yo solo espero que no me ponga los cuernos. ¿Tiene unos ojazos?
Ay, vale, bueno, escucha, ya estoy llegando, ¿vale? Luego te hablo. Que vaya bien.
Tú también, amiga. ¡Hasta ahora!
Grand Prix. La gran cita del verano. Muy pronto en la 1.
Grand Prix del Verano tornarà un any més a Televisió Espanyola amb Ramon García al capdavant i amb aquestes dues noves cares que escoltàvem, la còmica Lala Chus i la periodista de Ràdio Nacional d'Espanya, Ángela Fernández. La barreja d'humor, frescor i experiència promet donar un aire renovat al Grand Prix, mantenint l'esperit que l'ha convertit en un clàssic de l'entreteniment estiuenc. També tenim una recomanació per als espectadors de TV3 i no haureu d'esperar gens. Aquesta nit, a les 10:05, Nit sense ficció es titula El negre té nom. Els de més edat us en recordareu que el negre de Banyoles va ser protagonista d'una polèmica internacional que gairebé va fer trontollar els Jocs Olímpics de l'any 92. Però qui era aquell home, aquell negre? Avui ho sabrem.
Era el cap d'una tribu sud-africana. Va morir amb 27 anys, el 1830. Dos segles després, descobrim la història i la identitat de Mulawa Vuité, el negre de Banyoles. Nits sense ficció, el negre té nom.
El negre té nom aquesta nit a les 10:05 a TV3 i també el trobareu a la plataforma 3CAT. I abans de comentar les estrenes de les plataformes, us expliquem que Disney Plus ha trencat el mercat de l'streaming amb la seva oferta d'estiu, que potser us interessa. Disney té una promoció estiuenca sobre el seu pla bàsic amb anuncis que permet gaudir de tots els continguts durant 4 mesos per 1,99 euros al mes. L'oferta està disponible fins al 30 de juny i representa una rebaixa significativa davant el preu habitual, que són 5,99 euros al mes, amb l'objectiu d'augmentar la base de clients, coincidint amb una etapa clau d'estrenes al catàleg. Un dels reclams principals és l'estrena de la quarta temporada de The Bear, prevista per el 25 de juny, una sèrie que s'ha consolidat com un dels títols més valorats. Aquell mateix dia, l'endemà de Sant Joan, també estrenen Ironheart, una nova producció de l'univers Marvel. (Totipos) I aquesta setmana, aquestes són les estrenes seriòfiles de les plataformes. Des d'aquest dilluns, a Cosmo tenim Patience, és l'adaptació britànica de Bright Minds. La sèrie transcorre a York i se centra en Patience Evans, una jove autista que treballa en un càrrec administratiu a arxius criminals, però que té un talent especial per resoldre crims. Una trobada fortuïta amb la inspectora detectiu Bea Metcalf obre una porta a un món completament nou per a ella.
¿Dificultades para la interacción social? ¿Falta de reciprocidad emocional? Es poco probable que pueda vivir de manera independiente o ser un miembro útil de la sociedad.
Es nuestro trabajo ayudar a la policía. Puedo ser útil.
Analítica.
Será una simple coincidencia.
Meticulosa.
No.
Intuitiva.
Se llama Patience y va a necesitar toda su paciencia para aguantarla.
Ella es un arma precisa.
Sé quién es usted. Es la inspectora Beatriz Metcalf.
Y silenciosa.
Tiene una fascinación morbosa por el trabajo policial.
Yo no cometo errores, los datos muestran.
Trobareu aquesta jove autista Patience amb aquest do especial per resoldre crims a Cosmo des d'aquest dilluns. I des d'avui dimarts a Filmin, Blossoms Shanghai. Primera sèrie creada i dirigida per Wong Kar-wai, tot un fenomen social a la Xina, l'emissió de la qual es va produir a finals del 2023 i que completa la trilogia d'aquest director centrada en l'amor, la nostàlgia, la solitud i el pas del temps, juntament amb les seves pel·lícules Deseando Amar i 2046. La sèrie adapta una novel·la de Jin Yucheng, que ha esdevingut un referent de la literatura contemporània xinesa. Ambientada al Xangai dels anys 90, narra l'ascens d'un jove d'origen humil que, després de perdre la fortuna familiar durant la Revolució Cultural, es reinventa i es converteix en un milionari carismàtic a la ciutat més vibrant de la Xina. Blossoms Shanghai consta de 30 episodis i els 15 primers de cop s'estrenen avui a Filmin a raó de 5 nous episodis cada setmana a partir de la vinent. Seguim avançant dia a dia. Aquest dimecres a Prime Video arriba Éramos Mentirosos. Ningú a l'streaming adapta tan bé un bestseller com Prime Video i ara tenen un nou fenomen entre mans, amb Éramos Mentirosos, un llibre supervendes publicat el 2014 que va tornar a tenir una segona vida després de viralitzar-se a BookTok durant la pandèmia. És un thriller de misteri de 8 episodis que segueix Candace Sinclair, Eastman, i el seu estret cercle anomenat Los Mentirosos durant les seves escapades d'estiu a l'illa privada del seu avi, a Nova Anglaterra. Els Sinclair són part de l'elit dels Estats Units, coneguts pel seu atractiu, la fortuna familiar i una envejable unió. Però després que un misteriós accident canviï la vida de Candace per sempre, tots, inclosos els estimats mentiders, semblen tenir alguna cosa a amagar.
Me llamo Caden Sinclair Eastman. Sí, somos esos Sinclair. Hay quien nos considera realeza estadounidense. I feel I've known you all my life. Vivimos, al menos en verano, en la isla Beachwood. I know your marks, your every line. Éramos felices. No necesitábamos nada. I just hope we don't run out of time. Pero el verano pasado ocurrió algo horrible. Y no recuerdo qué fue ni quién me hizo daño. ¿Qué?
cree que aquí podría...
No us enganyeu, el que podria semblar un idili juvenil d'estiu és en realitat un thriller recobert de capes i girs de guió que us tindrà en suspens fins al final. És Éramos Mentirosos, desembarca aquest dimecres a Prime Video. Aquest dimecres, Apple TV Plus arriba a la segona temporada de The Buccaneers, Aristòcrates por Amor. Apple TV Plus torna a la càrrega amb la seva rèplica de Los Bridgerton, que seguia cinc alegres noies nord-americanes que arribaven a la temporada de Londres de l'any 1870 per pescar un marit que els brindés riquesa i estatus. Ara, en aquesta segona temporada, les bucaneres ja no són les invasores. Anglaterra és casa seva. Nan és la duquessa de Tintagel, la dona més influent del país. Conchita és Lady Brighton-Lissie, heroïna d'una onada de joves hereves nord-americanes. I Ginny és a totes les portades buscada pel segrest del seu fill nonat. Totes les noies s'han vist obligades a madurar i ara han de lluitar perquè se les escolti mentre breguen amb l'amor, el desig, la gelosia, els naixements i les morts.
Diva and I are happy. I've been this for life. It's fine, it's cool. Everything before I do is now irrelevant. All Theo needs to know is that he has a dutiful and loving wife. But Annabelle, anyone can be a wife. You are the Duchess. I really want to make this version of my life work. I have to let Guy go.
It's been months since Ginny and I left England. Everything has changed, except the way I feel.
Theo thinks this is real. He thinks I chose to marry him. You did the bravest thing I have ever known and saved your sister.
Where is she? I deserve...
You don't deserve to do anything with my sister.
Són Nan, Conchita i Ginny, aquestes bucaneres, aristòcrates per amor, que tornen a Apple TV Plus amb aquesta segona temporada dimecres. Aquest dijous, a AMC Plus, arriba Fallen, sèrie basada en la saga literària Oscuros de Lauren Cape, producció que combina fantasia, romans i acció per narrar la història de Luz, una noia que és enviada a un centre de rehabilitació després de ser acusada d'un crim que no recorda haver comès. La sèrie arrenca quan és enviada a un estrany centre de rehabilitació per complir condemna. Allà coneix Daniel, amb qui estableix una connexió que sembla remuntar-se molt abans de la seva arribada a la institució, i també Cam, que assegura conèixer les veritables causes per les quals Luz es troba interna.
Lucinda Price, the court finds you guilty of arson and manslaughter. Your sentence begins immediately.
Hello, Lucinda. Welcome to the Sword and Cross family.
What is this place?
This is a place to help you understand who you are.
I know who I am.
If therapy is so transformational, why are we all still here?
No one's ever left in 2 years I've been here.
There was a guy outside. He looked familiar.
És Fallen, sèrie basada en una saga literària que ho va petar, Oscuros, de Lauren Cate, i que tindreu a partir d'aquest dijous a AMC+. Aquest dijous també, a una de les plataformes amb més subscriptors, Netflix, arriba Aguas Turbias. Diuen que té tots els ingredients per ser una de les favorites dels subscriptors de la plataforma. Alguns el recorda Ozark, altres han pensat en Bloodline, però, sens dubte, si entre les vostres últimes sèries preferides hi ha The Gentleman, aquesta sèrie és per vosaltres. Aquesta és la sinopsi. Una important família de pescadors de Carolina del Nord controla la pesca local i la restauració de la zona, convertint-se en la família més adinerada i influent de la regió. No obstant, quan el patriarca pateix problemes de salut, tot s'ensorra. L'imperi que havien construït ja no se sosté, així que la seva dona i el seu fill han de buscar noves maneres d'ingressar diners o corren el risc de perdre-ho tot. Però, és clar, no hi ha una manera fàcil ni legal d'aconseguir milions ràpidament.
I wouldn't bother getting up. I'm just gonna hit you again.
Jesus Christ, Dad!
I'm driving up here and I see the name Buckley everywhere.
Who would choose to be a part of this family?
We have money and standing.
That sentence should be in the past tense.
El més sorprenent d'Aguas Turbias o Waterfront a l'original és que està inspirada en una història real, la del mateix creador de la sèrie, Kevin Williamson, que ha explicat que als anys 80, quan la pesca passava pel seu pitjor moment, el seu pare va haver de passar drogues amb el seu vaixell per mantenir la família. Dijous és dia d'estrena, s'acumulen i a Max arriba L'Hum, thriller periodístic que indaga en l'origen dels incendis que cada any arrasen la zona fronterera entre Galícia i Portugal. Rodada en gallec i portuguès, mira més enllà de les flames per explicar les històries que cremen en silenci una vegada que el foc s'apaga. La sèrie segueix els passos de Lucía, interpretada per l'actriu Cristina Castaño, una periodista establerta a Lisboa, que torna al seu poble natal, Ceará, després d'un devastador incendi forestal.
Teño nas mãos un caso que envolve empresas, políticos, a policía. A miña casa en Ceará foi asaltada. Isto non é unha alucinação miña.
Tu non vais comprovar nada.
Non te deixes atrapar polo pasado.
Sabía que na última década houve uns 20 fogos, que nas dimensões, nesta zona, mais de um terço.
Aquest ecothriller de recerca política i ambiental, escrit pel tàndem internacional Irene Pin i Sara Rodi i recolzat per una investigació exhaustiva, consta de 6 capítols. Es diu L'Hum i arriba dijous a Max. I l'última recomanació de la setmana és per divendres. A Netflix es diu Olimpo. Després del final d'Elite, la seva productora torna a aliar-se amb Netflix per crear el que esperen que sigui el nou èxit juvenil de la plataforma. Amb un elenc de cares joves, liderat per Clara Galle, Nuno Gallego o Maria Romanillos, entre d'altres, aquesta sèrie es basa en l'esport per intentar tornar a enganxar els espectadors amb aventures sentimentals i vitals de l'adolescència. Olimpo se situa al CAR Pirineus, on entrenen els millors atletes del país, com Clara Galle, la capitana de la Selecció Nacional de Natació Artística, una noia autoexigent i que no es permet errors. Però quan Maria Romanillos, que interpreta la seva millor amiga i companya d'equip, la supera per primera vegada, s'adona que alguns esportistes estan millorant el seu rendiment de manera inexplicable. Després d'anys de posar el cos al límit i sacrificar la seva vida per l'esport, s'enfronta al dilema de fins on estan disposats a arribar. Olimpo consta de 8 episodis carregats de drama i moltes emocions que tindreu a partir d'aquest divendres a Netflix.
Penedès en xarxa.
Ens queden uns minutets per acomiadar-nos, però abans volem la nostra dosi diària de fake news, Lourdes.
Doncs sí, i avui us porto una divertida. Si la setmana passada parlàvem d'una obra d'art que era invisible, doncs ara posarem en jaque a fins quin punt estem amb la biometria i que una dona hagi estat obligada a treure's el maquillatge per falles en el reconeixement facial.
Devia anar molt maquillada, no?
Sí, sí, o
aviam,
no.
Aviam.
Anem aquí. Bé, una passatgera va ser detinguda temporalment en l'aeroport de Xangai quan els escàners de reconeixement facial no van aconseguir verificar la seva identitat. L'incident va cobrar rellevància quan es va viralitzar un vídeo a xarxes socials on es veu a la dona traient-se del rostre, amb tovalloletes humides, el maquillatge davant la mirada d'una treballadora aeroportuària que li exigia que s'assemblés a la seva foto del document. L'escena va ser registrada per la càmera del telèfon d'una empleada que li indica amb tot saber que es tregui tot el maquillatge. Neteja tot fins que et vegis com en el passaport, perquè t'has maquillat així, estàs buscant problemes, li diu fora de càmera, mentre la jove ho veeix visiblement incòmoda. El vídeo va circular en plataformes xineses com Weibo i va generar una onada de comentaris irònics. De fet, la discussió es va ampliar cap a la tecnologia utilitzada. No importa quant gruixut sigui el maquillatge, el rostre no hauria de ser irreconeixible o no serà moment d'actualitzar el sistema. No és la primera vegada que la biometria presenta problemes a la Xina. Anys enrere, diverses dones que tornaven al país després d'haver-se realitzat cirurgies estètiques a Corea del Sud també van ser detingudes perquè no coincidien els seus rostres amb els documents que portaven. La creixent adopció del reconeixement facial en terminals aèries planteja interrogants sobre el marge d'error d'aquests sistemes, la privacitat o i fins i tot els criteris que defineixen l'autenticitat d'un rostre. La confiança en aquestes tecnologies entra en qüestió quan han de bregar amb una cosa tan quotidiana com és el maquillatge.
Clar, si tornes a fer-te una cirurgia estètica, entenc que,
igual,
que no quadri,
no et reconeix ni ta mare. Sí,
exacte. Això pot ser. Ara, maquillatge. També és veritat que la Xina i el Japó es maquillen molt, busquen aquell blanc perfecte i posen capes i capes. Va, me la jugaré i diré que sí, però ho trobo increïble.
És certa.
És certa.
És totalment certa. Li van haver de... Bueno, es va haver de treure tot el maquillatge perquè no la reconeixien. Clar, la pregunta és la biometria, encara que portis 10 capes de maquillatge que no et conegui, ups, complicat el tema.
Millorem la biometria, no?
Exacte, potser sí.
Fem algun retoc. Lourdes, gràcies, bon dimarts.
Que vagi bé, adéu.
Tornarem demà a les 9:06. Adéu-siau.